Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici i diu que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Media, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus. El psiquiatre reclama trencar l'estigma que encara pesa sobre els consumidors i denuncia que la societat ha banalitzat l'alcohol i el cànnabis, tot i el seu fort impacte en la salut mental. Segons aquest doctor, les drogues són salut mental. La divisió que s'ha fet sovint entre problemes de salut mental i toxicomanies és, per tant, segons ell, artificial. Ell diu que les addiccions són, en realitat, patologia de salut mental. Al Nepal, moltes dones empresonades, sovint per delictes menors o acusacions injustes, conviuen amb els seus fills dins de la presó. En alguns casos, els infants surten del centre penitenciari, però l'Estat no garanteix cap mecanisme perquè mantinguin el contacte amb les seves mares. Això fa que moltes criatures acabin en orfenats del govern, sense visites ni seguiment, condemnats a créixer separats de la seva família. A més, la creença en el mal karma associat a la presó fa que sovint siguin rebutjats també per les seves pròpies famílies, convertint-los en víctimes invisibles d'un sistema que els condemna sense haver comès cap delicte. Amb l'objectiu de donar una segona oportunitat a aquestes criatures, la santcugatenca Marina Portabella va fundar l'ONG Dream Nepal. L'entitat va obrir la primera casa d'acollida el juliol de 2016 i avui dia ja gestiona tres residències a l'Índia, on els infants, els infants poden créixer en un entorn segur, rebre educació i assistència mèdica i mantenir el vincle amb les seves mares. La santcugatenca Fractus, dedicada al desenvolupament d'antenes basades en geometria fractal i en la gestió de llicències de propietat intel·lectual, ha presentat una demanda per infracció de patents contra la multinacional ResMed davant el Tribunal del Districte Sud de Califòrnia, als Estats Units. La tecnològica sosté que determinats dispositius mèdics de ResMed usats en tractaments de l'apnea del son tenen tecnologies que formen part de patents de Fractus. En un comunicat de la companyia, el CEO de Fractus, Jordi Hilario, ha exposat que quan altres companyies usen la seva tecnologia patentada sense llicència, defensen els seus drets per garantir la competència lleial i protegir el valor de la innovació. Recentment, Fractus ha obtingut el Premi Barcelona Innovation Valley Alliance a la innovació atorgat per l'Ajuntament. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquest matí i aquest migdia han estat matins molt complicats per les manifestacions, ara també per accidents que hi ha hagut, en aquest cas, per exemple, a la zona de l'AP7, on, per exemple, tenim en aquests moments un accident de Sant Cens dels Horts en sentit Lleida, talla un carril, però també els problemes que hi ha entre Cambrils i Mont-roig per una altra atopada i sobretot per la retirada del vehicle que hi ha a l'Ampolla. Un altre accident també amb camions implicats a la C25 a Calonge de Segarra, obliga a tallar la via, a fer desviaments tant en sentit nord com en sentit sud, i pel que fa a l'àrea metropolitana hem de destacar doncs, els problemes habituals a la P7 i la B30 a Barberà, en ambdós sentits de la marxa, a la C-17 aturades a Mollet i en el cas de la C-58 i la C-33 per accedir a Rondes i Meridiana. Tenim un dia molt complicat, aquesta tarda també pot ser-ho i us demanem sobretot que circuleu amb cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, i bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest vespre, el Centre de Promoció Social Francesc Palau celebra el seu 40è aniversari. Ho fa amb un acte al Centre Espai Cultural, en què, entre d'altres, hi haurà la taula rodona Compromís i Comunitat per una acció social transformadora. Avui volem conèixer més sobre aquesta entitat i per això marxem fins al Prat Ràdio. Víctor Asensio García, molt bona tarda, explica'ns.
Bona tarda. El 1985 naixia al Prat de Llobregat el Centre de Promoció Social Francesc Palau, una entitat amb voluntat d'ajudar les comunitats diverses que conviuen al Prat a través del treball social i solidari. Ara, 40 anys després, l'entitat celebra aquesta efemèride amb un acte institucional que reflexionarà sobre el futur de l'acció social. En parlem amb l'Olivia Ortega, i és directora de l'entitat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest dimecres celebreu l'acte del 40è aniversari amb la presència de persones que han estat importants per l'entitat i la seva trajectòria. Com plantegeu aquesta jornada?
Doncs mira, aquesta jornada de celebració volíem que fos un acte que tingués contingut, que ajudés a fer un replantejament de, bueno, com estem a nivell social avui dia, quins plantejaments estem fent, tant l'administració com les entitats socials, no?, i tots els agents implicats, però també una mirada de cara al futur. Vull dir, no ens volem quedar anclades en el que estem fent, sinó que volem aquesta perspectiva de futur, perquè són 40 anys, però bueno, hem d'avançar cap a noves formes de treballar per la transformació social.
En aquests 40 anys, des del seu naixement, heu treballat en l'àmbit de la formació, el treball i les cures. Són tres potes que garanteixen una societat justa i cohesionada. Quines iniciatives teniu avui en dia en marxa que veuen una miqueta d'aquestes tres potes i que volen acomplir aquests objectius?
Bueno, la veritat és que la formació per nosaltres és l'eina més potent per transformar. De fet, el nostre nom ho diu, Centre de Promoció Social. Vull dir, no hi ha promoció si no hi ha educació i formació. Per tant, és l'eina més potent que tenim avui dia per treballar per aquesta transformació, no? Però també crea espais de cohesió, espais com tallers, que els portem fent des de fa 40 anys, tallers molt diversos en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit més de les arts manuals, que són moltes vegades l'excusa per treballar la relació, crear espais on la gent es trobi en família, es trobi acollida, perquè ens trobem 40 anys després amb moltes persones que pateixen molta soledat, molt aïllament, i al llarg d'aquests anys ens hem anat adaptant a les diferents necessitats que hi havia, no? Sí que és veritat que cap al 2000 es va agreujar la situació de persones migrades que arribaven sense referents, sense drets en molts casos, i tot això va ser un camí d'anar readaptant totes les activitats que feien en línia de formació cap a una major aposta cap a la línia laboral, sociolaboral.
Comentaves ara també el tema aquesta de les formacions, no?, especialment a persones nouvingudes. Quin tipus de tallers, de formacions feu? Perquè imagino que és un ventall molt ampli.
Sí. La veritat és que totes les formacions van en la línia d'adaptar-nos a la necessitat concreta que tenen. En el cas que estaves comentat de les persones nouvingudes, clar, tenen una mancança, primer, de recerca de feina. Uh-huh. Vull dir, per tant, totes les formacions que fem és molt adaptades a que puguin estar capacitades de cara al que demana el mercat i al que també elles poden accedir-hi. Per tant, són formacions molt en línia del que reclama el mercat, que és tema més d'oficis, com l'àmbit de l'hostaleria, l'àmbit de les cures, evidentment, però també de l'atenció personal. Llavors, aquí és on més força hem fet, en aquestes formacions més laborals. Però també necessiten altres tipus de formacions, com l'aprenentatge de les nostres llengües, tant el castellà com el català. tenim moltes persones que venen de països de, bueno, pues, de persones d'origen llatinoamericà. Llavors, aquestes persones no tenen problemes amb el castellà, però sí que necessiten del català. I aquí tenim una gran demanda, però també del castellà, perquè venen persones al Prat que, bueno, pues, que venen de països que no parlen, no? Com totes les persones d'origen magrebí, no? Mm-hmm. I llavors això és una pota molt, molt important per donar suport. Però també aquestes persones necessiten, i cada cop més, tot el que és l'alfabetització digital. Nosaltres, des de fa més de 25 anys, tenim un projecte, juntament amb la Generalitat, que és el programa Òmnia, que va en la línia de l'alfabetització digital, no? En un entorn comunitari on tothom tingui cabuda, no? Llavors és aquesta formació, però també crear espais de relació.
I en l'àmbit de les cures també teniu, no?, aquest paper important.
Sí, la veritat és que com a entitat som entitat referent, primer per la trajectòria de tants anys, però també per la importància que té el treball de cura, i cada cop més. En el cas del Prat som, bueno, pues, som una ciutat que es va envellint, com moltes ciutats de Catalunya, no?, i d'Espanya, i sí que és veritat que cada cop hi ha més demanda d'aquest servei, no? Els recursos són insuficients i, per tant, pues, bueno, som una alternativa per donar suport a això, sempre en condicions dignes. Vull dir, això també és molt important de cuidar-ho, no? Llavors nosaltres també el fet de teixir aliances amb el territori, tant amb el món empresarial com amb el món de l'administració pública, amb altres entitats i professionals del sector, ha fet que tinguem un projecte com molt integral, tant de formació en cures com d'atenció a les persones cuidadores professionals com famílies cuidadores.
Mm-hmm. En aquests 40 anys heu atès prop de 1.200 persones, la majoria dones, un 70%, al voltant d'un 70% dones. Quin és el perfil de la persona que entén el Centre de Promoció Social Francesc Palau?
Pues, evidentment, això que estàs dient. Vull dir, en aquests 40 anys, vull dir, ja des dels nostres estatuts, vull dir, l'atenció... som un centre obert a tothom. De fet, quan entres al centre hi ha un quadre ben gran que diu un lloc per a tothom. Vull dir, està obert a tothom, però sí que és veritat que el centre té una especial sensibilitat cap a la dona, des dels seus orígens als anys 80, no? Perquè, bueno, doncs les dones pateixen una, bueno, una discriminació més gran en molts sentits, no? I malgrat tots els recursos i totes les passes que s'han donat, encara veiem que això continua. Per tant, encara tenim molta feina a fer, i especialment aquelles dones que es troben en una situació de més vulnerabilitat. I, bueno, pues, hem de continuar en aquesta línia, no? Treballant, pues, bueno, obertes a tothom, però amb aquesta sensibilitat cap a les dones, i també, pues, bueno, amb aquesta sensibilitat cap a les persones migrants que es troben en una pitjor situació.
Mm-hmm. La vostra feina la dueu a terme gràcies al voluntariat. Hi ha moltíssimes persones que col·laboren amb la vostra entitat. Quin pes té aquest tipus de treball en el vostre dia a dia i la garantia, no?, de la bona feina que feu?
Mm-hmm. Pues mira, són essencials, la veritat. Som una entitat que va néixer del voluntariat. Per tant, forma part, el voluntariat forma part de l'ADN de la nostra entitat, i és molt maco perquè al llarg d'aquests 40 anys sempre han estat. Vull dir, el fet d'anar professionalitzant, no professionalitzant, sinó anar incorporant persones assalariades, no?, persones contractades al centre, sempre el voluntariat ha estat peça clau, perquè dona un suport molt important i ajuda a crear comunitat. Vull dir, l'atenció de les persones voluntàries li dona un, no sé com dir-ho, una forma d'atendre, es respira, que aquelles persones que estan acompanyant ho fan perquè ho volen fer i perquè creuen que la transformació ve de donar-te als demés, no? I bueno, la vinculació entre les treballadores del centre i les persones voluntàries pues és molt, molt bona. I sempre hem cuidat molt això. I a més, anem cuidant el dia a dia, l'atenció i la cura de les persones voluntàries, no? Perquè és l'acció comunitària més important que hi ha avui dia, no? I una entitat que cuida el voluntariat és una entitat arrelada. I jo crec que això és el que som, no, Francesc Palau?
Qui és voluntari o voluntària de Francesc Palau? Quina persona decideix, doncs, dedicar el seu temps a ajudar i col·laborar amb la tasca que feu?
Bueno, pues, hi ha perfils molt diferents. Sí que és veritat que moltes persones s'han anat envellint a Francesc Palau, perquè ja Francesc Palau forma part de la seva vida i del seu dia a dia, no? De fet, hi ha persones voluntàries que van començar i ara potser ja no estan fent un voluntariat, però considerem són amics i amigues del centre, perquè moriran sent voluntàries, no? Però el que treu, jo crec que és, primer, la diversitat d'accions de voluntariat que poden fer al centre, també la... qualsevol persona, hi ha una frase que diu: ningú és tan pobre que no tingui res a donar als altres, ni és tan ric que no necessiti res dels altres. I una miqueta és la filosofia del centre, no? Tots ens podem col·laborar. I també vull remarcar un tema molt important. Vull dir, el voluntariat, totes les persones que col·laboren al centre són expertes en allò en el que col·laboren. Ho dic perquè moltes vegades hem de trencar aquest estigma que de vegades es confon, que el voluntariat no és professional. I tant que és professional. Són persones que no només posen l'ànima i el cor en ajudar, sinó que a més ho fan amb tota la serietat i el rigor que mereix aquella acció, no? Perquè és sagrat, per dir-ho d'alguna manera, l'atenció a les persones i especialment a aquelles més vulnerables.
Vosaltres al vostre web feu un exercici de transparència, no? Expliqueu d'on venen els vostres ingressos, que venen evidentment doncs, de donacions privades, també de treball conjunt amb altres entitats i també de l'administració. I expliqueu el retorn social, que diguéssim que és allò que torna l'entitat a la comunitat, no? si ho valoréssim econòmicament. I vosaltres valoreu que per cada euro que rep l'entitat en torneu més del triple a la societat, al conjunt de la societat, i gairebé 5 vegades a les administracions que han invertit en Francesc Palau. Com es materialitza aquest entorn, aquest retorn, perquè ho entenguem, eh? No és que torneu els diners físicament, però com es retorna això?
Bueno, pues, això forma part d'un estudi que portem anys fent diverses entitats a l'economia social del Prat, que bueno, és el valor social integrat, i la veritat és que és un estudi que et dona molts inputs en aquest sentit, no? Perquè de vegades és molt difícil demostrar realment la importància que tu aportes, no? Quin valor té allò del que tu estàs fent, no? I més quan és en el tracte i l'empoderament de les persones. I la veritat és que això és un càlcul que ens dona, ens posa aquests inputs de dir en què ajudem? Pues, per exemple, en persones que igual haurien de ser ateses, per dir-te, perquè tothom ho entengui, als serveis socials o dependre de segons quins tipus d'ajudes, entitats com la nostra ajuden a que no depenguin d'aquest tipus de serveis, no? O no hagin de fer ús de serveis d'atenció com serveis sanitaris, tot el tema del benestar de les persones, ja que també treballem i aportem un gran valor en aquest sentit, no? En l'atenció, a la cura de les persones, però també en llocs de feina. Vull dir, i tot aquest retorn pues, es recull en aquest estudi que fem any rere any.
Celebreu 40 anys, d'aquí a 10 en fareu mig segle. Quin repte teniu per llavors i per més endavant?
Bueno, pues mira, tenim un lema que és fer el bé i fer-ho bé. Vull dir, la missió la tenim clara. Vull dir, cap a on volem arribar, no? I és això, és treballar per la transformació social, perquè hi ha encara moltes injustícies. Hi ha moltes persones que estan al marge. Penseu que una de cada quatre persones està en risc d'exclusió. Per tant, tenim molta feina. Vull dir, i el que hem anat veient al llarg d'aquests anys és que això no es redueix. Tot el contrari. Tot i que s'inverteixen més recursos, encara hi ha molta feina a fer. Per què? Pues perquè hi ha sous precaris, perquè el problema de la vivenda és un problema molt important i cada cop més, que deixa molta gent a la cuneta, molta gent als marges, i perquè veiem que hem de buscar camins. Un camí important, tot el tema de l'economia social i solidària. Vull dir, nosaltres portem uns anys en projectes en aquesta línia per dignificar també el món del treball, perquè la gent pugui treballar en condicions dignes, i perquè nosaltres hem de lluitar també pues, a favor d'aquest treball digne i d'obrir possibilitats a aquelles persones que no arriben, i també treballar per la capacitació, per crear també professionals dels sectors on no hi ha professionals. Llavors, aquesta és una mica aquesta perspectiva, no?, d'arribar als que encara no hi són, i vindran, i són molts i moltes, però sobretot obrint nous camins d'inserció i, bueno, i d'alçar la veu pels que no la tenen. Mm-hmm. Vull dir, perquè aquesta és una altra, vull dir, la invisibilització també de la pobresa, no? I, bueno, ahir també el buscar cada cop més les aliances amb el món empresarial, per exemple, que és un camí que anem donant a poc, però que hem d'anar ampliant, vull dir, i el sector privat, evidentment, no?
Teniu molt clars els reptes de futur. Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau, aquí al Prat de Llobregat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'Hoquei Plus va començar l'any 2006 i promou la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual amb la pràctica de l'hoquei. El terrassenc Xavi Ferrer és el seleccionador espanyol d'aquesta disciplina i avui el saludem al Connectat. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Saludem també el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda de nou.
Mira, bé, ara sí que ja t'has convertit en persona. T'has convertit en persona, abans semblaves un robot, eh?
Perdona, que tu... robot. Bé, què hi farem?
No, mira. Ara tenim l'altra versió. Escolteu, parlem d'hoquei. Hem anat a la Terrassa, evidentment. Bressol de l'hoquei. Hoquei herba, hoquei sala, perquè hoquei patins és una altra història, eh? No confonguem. Però per parlar de l'hoquei plus, ja hem comentat quan va néixer i a qui està adreçat. Però com va néixer, és a dir, com es va gestar tot això, ens ho hauries d'explicar, Xavi.
Sí, ho explico. Doncs això va començar, de fet va començar amb Jordi Lobo, que és un professional d'aquest sector que treballa a Barcelona, i ell jugava a hockey amb el Barça, ha jugat sempre a hockey amb el Barça. I va pensar, doncs, que una de les activitats esportives que amb aquest col·lectiu li aniria molt bé, doncs, és practicar hockey. I va començar amb el seu centre, va agafar quatre estics, quatre nanos, i va començar a jugar com es jugava a hockey, a tocar l'estic per dintre per fora, i aquí va començar. Després això ell va comentar que anava molt bé, molt content, va passar a la Marta Puig, que és la directora de la FAC, de FOPAR, i a partir d'aquí doncs, ja es va anar extenent a tots els equips i entitats.
Mm-hmm. Estem parlant de la pràctica de l'hoquei, que té un reglament propi, té unes normes pròpies, a diferència de l'hoquei que tots coneixem, com és?
Ara el règim les normes bàsiques són les mateixes que el hoquei estàndard, sí que té unes especificacions pròpies, el camp més petit, és mig camp, juguem 5 jugadors i un porter, i actualment ja en règim amb la Federació Internacional. La Federació Internacional de Hockey Plus, especial hockey, ja té un reglament propi i unes normes pròpies i ens regim aquestes normes. Però bàsicament el reglament és el mateix, eh? Les faltes són les mateixes, en lloc de tirar penal tirem xutaus directes, Té unes quantes especificacions concretes per aquest col·lectiu, però bàsicament és el mateix.
Mm. Sergi. Sergi. Oh.
Ha marxat.
No, no, és que ara tornem a tenir problemes, amb la línia del Quantum.
Jo crec que deus coses. Ara, deixa'm canviar. Deixi, vinga. Ara sí?
Sí, sí, ara sí, perfecte.
No, li volia preguntar al Xavi que, bueno, expliquem una mica, ha anat creixent, no, el nombre d'equips, vull dir, va començar uns quants equips, sí. I cada vegada els clubs, doncs, han anat integrant clubs de, i equips d'aquesta categoria, no?
Hola, Sergi, què tal? Sí, això ja el que et deia, com vam començar al Barça, després al Vidara, a l'Atlètic, això es va anar fent gran arran de Catalunya, fins que a l'actualitat tots els equips de Catalunya, crec que no en deixo cap, actualment tots els equips de Catalunya estan vinculats amb alguna entitat, Júnior, Terrassa, Catalunya, Polo, Barça, tots. D'aquí va passar a nivell estatal, i a nivell estatal ara ja quasi bé que estem a tots els clubs nacionals. Ja, a Catalunya estem jugant la Lliga Federada, normal i corrent, amb la Federació Catalana, amb un calendari de competició, amb un campió, amb diversos grups, i a nivell d'Espanya estem jugant, ja portem, crec que són 3 o 4 Copes del Rei, que és una Copa del Rei estàndard, que moltes vegades coincideix amb la Copa del Rei que celebra la divisió masculina o femení, i celebrem la Copa del Rei de Hockey Plus. I ara està escampat a tot Espanya. El nen se'ns ha fet molt gran i ja estem a tots els clubs del seu equip de Hockey Plus.
Deixeu-me una pregunta, que ara no recordo exactament, perquè jo sé que el Júnior també ja fa temps que sí. Tenien l'Special Hockey. Els equips són masculins i femenins?
Mixtes.
Val.
La qual cosa ens omple d'orgull, perquè sempre hem defensat per això, per l'equitat, i són equips mixtes a nivell internacional, nacional, són equips mixtes. Mm-hmm. Mixtes. I tant de bo hi haguessin més noies jugant.
En teniu poques?
En tenim, cada vegada més, per sort. Jo et diria, no sé números exactes, però amb un 70-30. I, de fet, a nivell de selecció, som l'única selecció que portem a tots els campionats, tant a l'Especial Olímpics com europeus i mundials, sempre anem, juguem amb 3 jugadores mínim. Uh-huh. Equips de 10, i portem sempre 7 nois, 3 noies.
Molt bé.
Sí, sí.
Sergi, estàs per aquí? Digues.
Perquè, clar, jo conec Xavi...
No entenem absolutament res. No ens està funcionant, eh? No ens està funcionant això, Sergi. No sé si és millor que tinguem via telefònica i així ens estalviarem haver d'estar repetint la situació. Anem a provar... el truquem per telèfon i, mentrestant, anem parlant amb el Xavi sobre aquest Hockey Plus. Jo no sé si ens ha passat aquí a Catalunya i a Espanya, ens ha passat com en altres àmbits que hem anat per darrere d'altres països en la creació d'aquesta modalitat?
Sí, però no tant. Sí, però hem anat per darrere. El que passa és que hem treballat molt fort i que hi ha un col·lectiu a darrere de gent que treballa moltíssim, que al final nosaltres estem al camp i demés, però hi ha molta gent que treballa moltíssim a darrere, el Jordi Lobo, la Marta Puig, molta gent que treballa a darrere. I sí que vam començar més tard, però hem anat molt de pressa i ara estem formant part estem igual que ells. I ara se'ns considera d'arreu, anem a totes les reunions, juguem a totes les competicions, juguem europeus, anem als Especials Olímpics, anem als Mundials, estem molt, 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 molt introduïts.
Mm-hmm. O sigui que ja ens hem equiparat, no?
Sí.
I podem competir. Si haguessis de fer un rànquing d'un podi, per exemple, aquí posaríem quins equips o quins països posaríem en aquest podi?
A nivell esportiu?
Sí.
A nivell esportiu nosaltres estem allà. Nosaltres et diria que Bèlgica, Espanya, Holanda, i sí, som els 3 tops. Bueno, de fet, tenim la sort que nosaltres hem guanyat europeus i hem guanyat els Jocs Olímpics. Vull dir que estem al top, som un molt bon equip.
Vinga, que sí. Em sembla que tenim el Sergi. Sergi?
Sí, no sé què passa avui, que no acaba de funcionar. Ara em sentiu bé, no?
Sí, bastant, bastant millor. Ara parlàvem amb el Xavi sobre el nivell que ens explicava que ja ens hem equiparat als països de... altres països, com que sempre anem per darrere de tothom, sembla, però que estem en el top 3, eh?
Sí, clar, de fet, l'europeu de l'estiu passat, la selecció va quedar quarta. Vam quedar quarta empatats de gols, l'anterior europeu el vam guanyar nosaltres, el Mundial també vam guanyar nosaltres, els Jocs Olímpics a Paraguai també vam sortir campions nosaltres. Vol dir que estem allà, sempre competim, doncs això que et deia, Bèlgica, Holanda, nosaltres, bé, molt bé, molt bé. Hi ha tres nivells, hi ha el nivell iniciació, que és amb persones que tenen més dificultats tècniques i físiques i cognitives, hi ha el nivell mèdium i després hi ha el nivell top, hi ha tres nivells de competició. I nosaltres participem amb el nivell top. Hem participat dues vegades a la selecció olímpica amb nivell mèdium i ens agradaria poder fer una altra selecció amb nivell d'iniciació o mèdium. Mm. Actualment la que tenim és el nivell top. Competim a nivell top.
No sé si, clar, com que he perdut un moment la perspectiva, no sé si heu parlat de no sé quina és la setmana d'un equip d'Hockey Plus, entreneu quants dies entrenen, això sí. Depèn de cada club.
Com et deia, que cada club està vinculat amb una entitat, i per exemple, l'Alegar entrenem els divendres, el Seca Atlètic entren els dijous un parell de dies, i sí, entrenen normalment amb el club. A nivell de selecció el que fem 3 o 4 concentracions, tenim una base de dades d'uns 30-35 jugadors que considerem que poden ser seleccionables, llavors fem una concentració, un estatge, i a partir d'aquí doncs, qualsevol altra selecció. Nosaltres a l'estat decidim quins jugadors ens emportem a cada competició, depenent del nivell, depenent de moltes coses. Però sí, ens entrenen. Hem aconseguit que cada vegada més sigui un equip com qualsevol altre equip estàndard. El Hockey Plus de l'Egara, de l'Atlètic, per exemple, del Júnior, el que sigui, és un equip més del club. De fet, tant a les celebracions de club, a més, participen com qualsevol altre equip, de la qual cosa estem molt orgullosos.
I no sé si això ja en altres esports passa el mateix, no sé si teniu notícies
d'això. No, la veritat és que no. Ja sé que el futbol i la lliga està genuïn, però que sigui així un equip amb espècies, amb persones amb capacitats diferents, tant que estiguin tan vinculades, tan introduïdes i que formin part del dia a dia del club, jo no conec altre esport. La qual cosa és la que ens sentim més enllà dels resultats esportius, que lògicament també estem orgullosos perquè anem creixent molt i anem aconseguint. Això al final és el que ens... El triomf d'aquesta història és això. La inclusió, que se sentin importants, que se sentin valorats, que se sentin satisfets, que doncs això és el que estem... L'èxit és això.
I teniu, diríem, llista d'espera o no? De nanos que es volen o nanes...
No, tant de... Sí, cada vegada van introduir més, eh? Tant de bo s'animessin més, com et deia, com que depèn de les entitats, i estem oberts a qualsevol persona que vulgui jugar, òbviament, les entitats, les persones que es van incorporant, van promocionant perquè dintre l'entitat facin esport i participin, coneguin el hockey, llavors venen a entrenar, ho proven, els agrada, es queden... Sí, cada vegada som... Diria que som... Crec que la fitxa federativa de l'espècie del hockey, des que Hockey Plus de Catalunya, crec que som 300 o una cosa així, ja diria el número, però són molts.
Jo, no? Més...
Sí.
Tenint en compte que és un esport, com sempre diem, no? que ja està bastant acotat a zones, doncs a Catalunya hi ha molt, a Madrid, al País Basc, a Andalusia, sí. Vull dir que tenint en compte això, doncs déu-n'hi-do, no?
Sí, tenim a València, també està treballant l'Estefania Lejos, que està a la selecció, també està treballant molt fort i està molt introduït. A Andalusia tenim el Hockey Alcalá, que també té un equip especial hockey. Santander ha creat el seu propi club de Hockey Plus. O sigui, és l'únic equip que té és el de Hockey Plus, que és la Carlota, que ha fet una feina brutal i ha introduït molt i molt bé a Santander. Molt bé, estem treballant molt bé i cada vegada estem creixent més.
Molt bé. Sí, no, la veritat és que és una cosa que aquí a Terrassa ens està, no, estem veient, no? que va creixent i està doncs, entrant en els mitjans. No? Els mitjans també intentem donar ressò doncs, això, no? Aquests èxits de l'europeu, el mundial, a les lligues, és a dir que... a poc a poc doncs, té el seu espai, la seva pàgina, el seu
sí,
moment.
Sí. Totalment, i de la qual cosa estem molt, molt, molt contents perquè doncs, estem anant a conèixer i la gent ja se'n parla i en parla molt i bueno, estem molt orgullosos.
Xavi, deixa...
Digue'm.
No, que et volia preguntar, quan fa que estàs involucrat amb aquest tema?
Amb el Hockey Plus jo vaig començar a l'Egara, doncs deu fer doncs, 12 o 13 anys, sí, 14, 15, ben bons. Després em van entrenant, després em van proposar portar a la selecció, òbviament vaig dir que sí, i a la selecció doncs, em sembla que estic des del 2018, 7 o 8 anys.
I què t'aporta?
Sí. M'aporta molt.
Treballar un equip amb persones d'aquestes característiques?
Ens aporta moltíssim. Nosaltres sempre diem el mateix, traiem... jo ho faig egoista, perquè em donen molt més ells a mi del que jo els puc donar menys. Només els puc donar hores i paciència i esforç físic, però ells ens donen moltíssim, moltíssim. Ens ensenyen moltes coses, ens ensenyen a superar-se, ens ensenyen a lluitar, ens ensenyen a veure la vida sempre amb un somriure, sempre positius. No defallir mai, són un exemple, la veritat. Jo, des que estic amb ells, amb tot aquest col·lectiu, he crescut molt com a persona, moltíssim, moltíssim.
També t'he de dir que no tothom serviria.
No és fàcil, no és fàcil, no, la veritat és que no. En tot això que et dic és tot és amb un 99% de positiu, El que passa que sí, no tothom serveix, has de tenir alguna cosa perquè sí, l'has de tenir. No sabria definir molt bé què has de tenir, però sí, has de tenir molta paciència, has de tenir molta empatia i has d'estar amb la ment molt oberta i amb moltes ganes d'aprendre.
Uh-huh. Abans de marxar, Xavi, pròximes cites que tingueu la selecció?
Pròximes cites, mira, ara al juny ens anem a Holanda, a jugar al Special Olympics a Holanda, i a l'agost és el Mundial, que són 18 seleccions, i juguem, es fa en dos sectors, a Holanda i a Alemanya.
Doncs teniu feina, sí. Per endavant.
Tenim feina, i després l'any que ve, si Déu vol, ens anem a Xile a jugar als Jocs Olímpics.
Mare meva, estaran contents, Estaran contents de la tournée que faran.
Molt, és el que dic. Només poder conviure amb ells aquestes emocions i les cares que... quan viatgem i quan ells se senten com el que són, com persones.
Exacte.
Doncs és fabulós.
Doncs avui hem parlat de l'Hockey Plus amb el Xavi Ferrer, seleccionador espanyol d'aquest equip, que ens ha portat informació sobre una disciplina que segurament hi ha molta gent que encara desconeix, però que hi és i que està treballant i que està creixent. Xavi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Gràcies, que vagi bé, gràcies.
Sergi, adéu, gràcies.
Sergi. Vinga, se'n va el robot.
Vinga, se'n va el robot, adéu. Adéu, adéu, adéu.
Adéu.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Hola, sóc la Maria Jordà del Prat i avui us porto 4 recomanacions musicals, 2 de parla anglesa i 2 catalanes d'aquí. Primer comencem amb les de parla anglesa i després ens anem apropant cap a nosaltres amb The Cooks, un grup de música que cantarà en anglès amb una cançó que es diu God No Love del 2006 i després també us recomanaria la Taking Pictures of You del 2011 que crec que és una de les més escoltades del grup i per algun motiu serà, no? Jo m'encanta i me la poso bastant en bucle. I després, també del 2006, us recomanaria la cançó Who the Fuck Are Arctic Monkeys per introduir el grup, no?, d'Arctic Monkeys. Crec que és bastant com fa la broma de qui és el grup i com qui són ells. I després, ja saltant a la música d'aquí, de Catalunya, us recomanaria Pau Vallvé, primer de tot. És un músic que a mi m'agrada moltíssim, tota la seva discografia és xulíssima. Va venir el Prat a cantar no fa massa, farà un any, dos, no me'n recordo. I el seu últim disc, Agorafilia, del 2024, per mi és perfecte, o sigui, es pot escoltar, seguir, i no hi ha cap skip, no hi ha cap salt, però recomanaria sobretot i cantar, que és la primera com que em va enganxar a mi així més. I després, també, de parla catalana, us recomanaria Rosarona, que per qui no ho sàpiga és la germana de Juliana Canet, però a part de ser això, és molt bona cantant i crec que té una imatge, un projecte molt xulo. I us diria, doncs, Caro Diario, que és el seu últim EP, va sortir, de fet, aquest 7 de març d'aquest mateix any, 2025, i, com no, doncs, la mateixa cançó, Caro Diario, que li posa nom a aquest EP. Adeu!
I just said a little loud and multiply in the head. Not that bad to start with. I'm not angry, I'm just disappointed.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquest dissabte, Castellà del Vallès acollirà dues funcions de l'obra Bèsties, dirigida per Pau Roca, interpretada per Marta Marco. L'obra, escrita per Mònica Dolan, planteja una història que colpeja i incomoda l'espectador. Una terapeuta exposa davant dels espectadors el cas d'una mare que ha permès que la seva filla de 8 anys es posi pits. Tenim el director Pau Roca amb la Marina Antúnez a Ràdio Castellà.
Tornem a tenir teatre aquest cap de setmana, en concret aquest dissabte, 18 d'octubre, en dues sessions, a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre, arriba a la sala de petit format de l'Ateneu, en aquest cas no a l'auditori, preneu una nota, a la sala de petit format de l'Ateneu, Bèsties, aquest projecte dirigit per Pau Roca i interpretat per Marta Marco. Avui tenim al telèfon el Pau Roca. Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Benvingut una altra vegada.
Gràcies, igualment.
Dic una altra vegada perquè no fa pas tant, parlàvem amb tu també des de Ràdio Castellà per parlar de la presència, no?
Sí, fa res.
Doncs com que el Pau és molt productiu, aquesta vegada arriben bèsties, i això sí, no són quatre actors, sinó que n'és una, és la Marta Marco, que doncs protagonista aquestes bèsties. Què ens expliquen?
Doncs aviam, això és una espècie de conferència, evidentment és una obra de teatre, però està plantejada com una mena de conferència situada en un espai-temps una mica ambigu, inconexa. Nosaltres hem col·locat senzillament l'actriu amb una taula i els seus artilugis, i és una xerrada d'una terapeuta que necessita explicar-li al públic les contradiccions que ella sent amb un cas que ha estat tractant en els últims temps. I és el cas d'una mare que ha permès que la seva filla de 8 anys es posi pits. I això convulsiona tota la opinió pública i, evidentment, crea una corrent d'opinió que sembla lògica cap on pot anar, però és molt interessant com l'autora, i per tant la Marta Marco, en boca d'ella, ens plantegen contradiccions que ens fan plantejar-nos sobretot perquè comencen a existir casos així, no? Uh-huh.
L'autora és la Mònica Dolan. Aquest text que ella pensa i escriu, quan t'arriba a tu?
Ostres, jo crec que el vam llegir abans de la pandèmia, però no va ser fins ja passada que ens vam plantejar fer-la. Vam començar a donar-nos que malauradament és de rabiosa actualitat, i la veritat és que quan ho vam estrenar al Grec i després ho vam fer en temporada, ho vam estrenar al Grec a la Muriel, que és un espai que regentem a la meva companyia Sixto Paz i Llorito, i després la vam fer a l'Acadèmia i allà vam al·lucinar. Jo crec que és el col·loqui on més gent s'ha quedat de tota la meva vida. Era molt sorprenent la necessitat que moltes mares i pares tenien d'escoltar i parlar sobre la hipersexualització als nens. No?
Una obra que està pensada justament perquè només la vegi el públic adult, o també poden haver nens o joves a qui pugui interessar, o que estiguin preparats per poder gaudir d'aquesta obra?
Sí, jo crec que seria boníssim que els joves ho veiessin. Nens ja no ho sé, perquè té un llenguatge molt ric, la terapeuta, no? Però bueno, no et diria que no. Ara, a mi m'hauria encantat, encara no perdo l'esperança, que els instituts sentissin interès per aquesta obra. Haurien d'estar fent una gira per instituts, perquè és brutal com parla de la cosificació de les criatures i no tan criatures, no?
El fet que la veu narrativa doncs sigui aquesta Marta Marco, que és la terapeuta i no pas la mare mateixa qui estigui parlant de la filla, fa que es pugui mantenir doncs una distància, diguéssim, emocional més gran que no si ho estigués fent la mare qui parlés?
Sí, jo suposo, és algo que ens vam plantejar molt durant el procés d'assajos, no? Per què l'autora haurà escollit aquesta distància? I sí que crec que això ajuda a l'espectador, però sobretot també li permet a l'autora una riquesa d'argumentació que potser la mare no tindria, no? I realment hi ha molta informació que es volca a l'espectador, que demostra que és una autora preparada i, per tant, ho ha posat en boca d'una terapeuta, sí, sí.
En tot cas, quan escoltem aquest col·loqui, també el públic pot mantenir aquesta distància emocional o viu un drama?
Bueno, suposo que hi ha de tot. La gent que ara mateix li toca de prop, jo crec que li és molt difícil mantenir la distància. Però sí, hi ha de tot. Era molt interessant de veure la gent que la veies molt tocada i l'altra que seguia amb molt gaudi les argumentacions, no? Era una barreja, sí. Mm.
Com ha afrontat la Marta Marco aquest monòleg? Perquè recordem que està sola a l'escenari.
Bé, per començar, és un monòleg molt complicat perquè el personatge té un llenguatge molt ric i utilitza, doncs, frases subordinades i una espècie de tarannà professional que no és senzill ja ni per aprendre-t'ho ni per dirigir-te al públic, no? Però després, que això és la part més interessant, doncs s'ho ha pres amb molt, molt compromís, la veritat. És un monòleg que, més que de lluïment, que ho és, necessites que l'actriu tingui moltes ganes de transmetre això a l'espectador, no? I la Marta, doncs, és mare d'un nen jove, que no ho sé, de les edats que es parlava, i jo sentia que tot això li toca molt de prop i que tenia ganes d'alguna manera, com nosaltres, de posar el seu granet de sorra, no? D'intentar fer-nos preguntes per millorar com puguem la societat, no? No trobar respostes, que la veritat és que no n'hi ha, però sí plantejar-nos per què, perquè estem en aquests moments, no?
I on la situaríem, aquesta terapeuta, si l'haguéssim de contextualitzar? Estem parlant d'una terapeuta que viu en un context urbà o també funcionaria en un espai rural?
Malauradament, a qualsevol lloc, perquè depèn de com ens afecta tot el que ens ve de fora, no? De les xarxes, de la televisió, de les notícies, fins i tot de les revistes que una nena pot trobar a casa o a la perruqueria, no? Llavors, sí que pot arribar, és transversal, pot arribar a qualsevol. Ara, la terapeuta, doncs pot ser que tingui un punt més urbà, però podria viure a qualsevol lloc.
En tot cas, Pau, dèieu que la vau començar doncs abans de la pandèmia, fins i tot, i en aquests moments...
La lectura,
La lectura. Sí. En tot cas, però, la temàtica i, de fet, tot el text no ha perdut vigència, encara que ja estiguem acabant el 2025, no?
Total. Jo crec que l'autora ho va fer amb una visió bastant visionària, la veritat, perquè, quan vaig llegir vaig pensar, ostres, no sé si ens interpel·la tant. I quan la vam fer ens interpel·lava d'una manera... escandalosament actual, i ara jo crec que cada dia una mica més, o sigui que no s'està passant. Segurament d'aquí uns anys no és que haurà envellit malament, sinó que estarem en un punt o més atros o on s'hauran posat ja alguns remeis, espero.
Hem dit al principi que aquesta obra es representa a la sala de petit format de l'Ateneu, no a l'Auditori. És volgudament que trieu un escenari petit?
Sí, l'hem fet en algun espai gran, I també es pot fer. Però una obra així, si tens l'actriu a prop, ho gaudeixes molt més, perquè diguem que sí, té un format de conferència, però és íntima, no? Perquè també hi ha algun moment durant la funció en el que descobreixes la intimitat d'aquesta terapeuta a través de trucades amb el seu fill o amb el seu marit.
Molt bé, doncs aquesta sala de petit format que es torna a omplir. Recordem que el Pau Roca és això, és molt productiu, va fer la presència, Bèsties, i ara en quin projecte estàs treballant, Pau?
Doncs ara estem a l'equador de funcions de Qui va matar el meu pare, que és una obra que també he dirigit i que protagonitza el Dafnis Balduf, un altre monòleg. S'està fent el Heartbreak Hotel a Barcelona. I jo estic de gira amb la presència i amb les coses excepcionals. I aviat començaré assajos de La reina lloba al Teatre Nacional. O sigui que no parem, tu.
Déu-n'hi-do, és bon senyal, això. Bon senyal, no? Sí. Que hi hagi feina, no?
I tant. Sí, amb la presència també tornarem a Barcelona. O sigui que estem contents.
Perfecte. Doncs Pau Roca, amb qui hem parlat avui, recordem que és el director d'aquestes bèsties, que tindrem a Castellà el proper dissabte, el 18 d'octubre, a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre. Encara queden entrades, però no us encanteu, perquè doncs, volen amb propostes doncs, com per exemple aquesta que protagonitza la Marta Marco. Moltes gràcies, Pau, i gràcies per tornar a Castellà i que us vagi superbé.
A tu, a Castellà sempre venim, Sixto Paz.
Molt bé, doncs que així segueixi.
Ja.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
I amb aquesta nova proposta cultural que avui ens arribava des de Castellà, tanquem la paradeta. És tot per avui, demà tornarem a connectar. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i es cou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.